Avui volem tocar una qüestió delicada, un tema sensible, que ens afecta a tots, individualment i com a societat que conformem. Volem parlar de l'eutanàsia, del debat que hi ha entorn a aquesta qüestió. I és que el passat 15 d'octubre, tot just fa una setmana, el govern de coalició volia que l'eutanàsia sigui un dret al que puguin accedir tots els ciutadans amb poder i sense cap mena de curta pisa. Això és el que es desprèn de les esmenes que tant PSOE i Podemos van presentar aquest dimecres al Congrés a la seva pròpia proposició de llei orgànica de regulació de l'eutanàsia. La majoria de les seves propostes per modificar l'actual articulat de la norma estan encaminats a accelerar els processos, a rebaixar els requisits i ampliar tot el possible la cobertura del que han denominat prestació d'ajuda a morir. Per parlar de l'eutanàsia, avui tindrem aquí amb nosaltres tres visions. Tindrem la visió del dret a morir dignament, una associació de llarg recorregut que porta dècades batallant per aquest, el que ells consideren, dret. Tindrem la visió d'algú que demana eutanàsia per un familiar malalt i tindrem el testimoni també d'algú que va acompanyar fora d'Espanya a un familiar a morir via eutanàsia. Comencem parlant amb Isabel Alonso, i és vicepresidenta de l'associació Dret a Morir Dignament. Molt bon dia, Isabel.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres aquest matí. Què és el dret a morir dignament? Què és morir dignament?
Doncs, bueno, morirem tots, com molt bé has dit, i dignament, la paraula dignitat té un recorregut històric llarg, però, per resumir molt breument, té a veure amb la capacitat de decidir nosaltres sobre les nostres pròpies vides. De fet, DMD en general, DMD federal i DMD Catalunya, tenim un eslògan que diu viure fins al final. Per tant, una mort digna seria la que s'apropés més al nostre concepte de què és una bona mort. Per exemple, si una persona és molt catòlica i vol l'extrema unció i li neguem l'extrema unció, estarem traient dignitat a la seva mort. Si una persona no és creient i li posem un crucifix al davant dels llavis a l'últim moment, estarem traient dignitat a la seva mort. Llavors, una mort digna és l'amor, normalment demanem que sigui sense patiment i sobretot que ens continuï considerant persones lliures fins al final de la nostra vida i facin el que nosaltres volem, bé perquè ho puguem expressar o bé perquè ho hem expressat abans en un document de voluntats anticipades.
Fem una miqueta de repàs. Quin és el marc ara mateix legislatiu entorn a l'eutanàsia? Està prohibida, de moment, l'eutanàsia a l'estat espanyol.
Sí, exactament. Hi ha un article del Codi Penal, que és l'article 143.4, que es va afegir precisament a partir del cas de Ramon Sampedros, estem portant als anys 90.
Mare Dentro, recordem, aquesta... el protagonista de Mare Dentro.
Sí, exactament. Doncs en aquell moment es va afegir un punt 4 a l'article 143, que és el que parla del suïcidi, i en aquest article 143 del Codi Penal penalitza ajudar a morir a una altra persona, o sigui, penalitza l'ajuda al suïcidi. El que va posar l'article 143.4 va ser una sèrie de rebaixes de la pena en el cas que la persona que ajuda fos perquè ho fa a demanda de la persona que demana ser ajudada i si aquesta persona té un patiment insuportable i una malaltia incurable i permanent. Llavors està penalitzat bé de 2 a 10 anys de presó aquesta ajuda a morir o si es donen les condicions de demanda reiterada de la persona i de malaltia es rebaixen les penes de 6 mesos a 2 anys. Tenim el cas ara que està pendent de judici d'Àngel Hernández, per exemple. Doncs Àngel Hernández, per ajudar a morir a la seva dona, Maria José Carrasco, ara podria ser condemnat a una pena que aniria entre els 6 mesos i els 10 anys. O sigui, que sí, està penalitzada l'eutanàsia.
D'acord. A quin país creus que Espanya s'hauria de millorar, emmirallar, en un context ideal de legalització de l'eutanàsia?
Bueno, els dos països més propers i que tenen, a més, les lleis d'eutanàsia des de fa més anys, perquè les tenen des del 2002, serien Bèlgica i Holanda. I tant el cas de Bèlgica com Holanda són dos lleis que nosaltres hem estudiat molt bé, les podeu trobar a la nostra pàgina web, en la part internacional, i creiem que són les lleis que, en les que ens hem d'emmirallar. S'ha de dir que també hi ha llei d'eutanàsia a Canadà, hi ha despenalització de l'eutanàsia a Colòmbia, hi ha molts estats dels Estats Units que tenen despenalitzat el suïcidi mèdicament assistit, que té una diferència amb l'eutanàsia, és a dir, l'eutanàsia és quan un metge, quan una altra persona et posa un producte per ajudar-te a morir, i el suïcidi mèdicament assistit és quan el metge et fa la recepta o t'acompanya, però és tu el que prens el producte. Uh-huh. Llavors, als Estats Units està legalitzat el suïcidi mèdicament assistit a diversos estats, i bueno, ara s'està discutint a Nova Zelanda, hi ha dos estats d'Austràlia que ja l'han legalitzada, però crec que nosaltres ens hem d'emmirallar amb les lleis belga i holandesa.
I Suïssa, en aquest cas?
Suïssa és que és un cas molt especial perquè no tenen llei d'eutanàsia. A Suïssa el que passa és que el Codi Penal no penalitza ajudar a un altre a morir si aquesta persona t'ha demanat aquesta ajuda i ho fas per motius, diu el Codi Penal, no egoistes. Llavors no hi ha una llei d'eutanàsia a Suïssa. Per això a Suïssa ajuden a morir ONGs, no és la sanitat pública ni... O sigui, són ONGs que sabem que no està penalitzat ajudar a morir, doncs ajuden a persones a morir.
Bueno, ONGs tant, o entitats amb un ànim de lucre, no? Empreses, no? També?
No. Això és una història que hi ha, perquè precisament com el Codi Penal Suís diu que aquesta ajuda no està penalitzat si es fa per motius no egoistes, si guanyessin diners no ho podrien fer.
És que sempre ha corregut aquest rumor, no. O potser és una falsedat, no sé, que és molt car.
No. És molt car. Ah. És molt car, primer perquè... a veure, a Suïssa les ONGs no admiten a qualsevol persona, llavors s'ha de demostrar que tens una malaltia o terminal o amb molt de patiment. Tot això s'ha de generar una documentació que ha de tenir una traducció, que és una traducció jurídica. S'han d'enviar tots aquests documents, s'ha de fer el desplaçament, i una cosa molt important al preu, és absolutament obligatori o fer la incineració allà o transportar el cadàver al país d'origen. Llavors, quan es sumen, imagineu-vos aquí quan costa una incineració o quan costa el transport d'un cadàver. Llavors, atenent aquestes coses, es parla d'unes xifres que podem preguntar a qualsevol persona, almenys a Barcelona, que és caríssim, a pesar dels intents que està fent l'Ajuntament, quan costa un enterrament aquí, quan costa morir aquí. Però no, a Suïssa aquestes ONGs, a veure, el que sí que has de pagar la injecció, el metge, o sigui, has de pagar una sèrie de coses, però amb el preu legal, no pots fer negoci perquè anirien tots a presó.
Isabel,
són ONGs.
Eh? Isabel, per primer cop a la història de l'estat espanyol, pareix ser que hi ha un executiu que està per la labor de legislar positivament, de legislar en favor de l'eutanàsia, i pareix ser que hi ha un poder legislatiu que podria sumar una majoria, en aquest cas de caràcter progressista, que votés a favor d'aquesta legislació. Sou optimistes a curt termini?
Molt optimistes. Diguem-ne que si no cau el govern i no es convoquen eleccions en un plaç proper, i sembla ser que això no passarà, i estem molt contents, tindrem llei d'eutanàsia. Les previsions més optimistes serien abans de que acabés aquest any 2020, però si no, pensem que el primer trimestre del 2021 tindrem llei d'eutanàsia, perquè donen les majories tant al Congrés com al Senat. Mm-hmm. O sigui que les dues càmeres ara mateix, segons les posicions dels partits, que només estan en contra el PP i Vox, doncs donen, bueno, hi ha algun diputat de Navarra que governa, bueno, que molt proper al PP, però donen les majories per aprovar la llei, i el tràmit, com tu molt bé has dit, està molt avançat, perquè ja s'ha acabat el pla d'esmenes parcials, ja s'ha discutit en el ple dues vegades, l'admissió a tràmit, i també s'han discutit i rebutjat les esmenes a la totalitat de Vox i el PP, O sigui que ara està per constituir-se la ponència i estem molt més a prop que mai. O sigui,
molt bé.
Estem molt a prop.
Creu que la pandèmia, en aquest cas, i que tantes persones, tantes famílies hagin vist un patiment, segurament innecessari, per gent major, que per mort doncs, de contraure la Covid i veure doncs, la situació absolutament dantesca, no només en residències, sinó en llars particulars, d'alguna manera indirectament ha ajudat en la pedagogia, en la conscienciació sobre aquest tema?
A veure, hi ha una cosa que és que hem vist que ens morirem. S'ha parlat més de la mort a la televisió per a nosaltres, moltes vegades s'ha fet una mala pedagogia perquè s'ha parlat molt d'UCI, com si la UCI fos per totes les persones el seu desig d'entrar a la UCI, de tenir un respirador. De fet, ara el proper número de la nostra revista parlarà d'aquest tema, però sí que és veritat que ha ajudat a posar la mort en un primer terme, saber reconèixer que ens morirem algun dia o altre, esperem que quan més tard pitjor, millor, i sobretot que hem de viure dignament fins al final. Ara hi ha una cosa, s'han fet enquestes, l'última enquesta que es va fer va ser el 2019, o sigui, no abans de la pandèmia, i en aquesta enquesta, que va ser després del cas d'Àngel Hernández, la va fer Metroscòpia, d'Àngel Hernández i María José Carrasco, el 87% de la població espanyola estava d'acord amb la despenalització de l'eutanàsia, amb una llei d'eutanàsia. I s'ha de dir que només el 8% de la població està en contra. O sigui, que hi ha molts votants del PP, inclús, bueno, sortia la mateixa enquesta, inclús de Vox, que estan a favor de la legalització. O sigui, que és, realment la població espanyola està ja d'acord des de fa molt de temps. Ha anat pujant el suport a una llei d'eutanàsia, però ara no s'han fet enquestes recents, però l'última del 2019 ja ens donava aquestes dades de 87% de la població.
Ja per
també
acabar.
Entre els creients.
Sí, estem tractant aquest tema sensible, delicat, el debat entorn a l'eutanàsia. Per fi en el Congrés es debatrà i es votarà, esperem, doncs, i es legislarà, si surten les votacions, en un termini relativament curt o mitjà. Ja per acabar, Isabel Alonso, vicepresidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, en aquest cas a Catalunya, ja per acabar, la gent de vegades diu, no, però quan algú pateix a l'hospital, doncs ja se li posa la morfina al final. S'hauria d'explicar bé que una cosa és aquest, diríem, tractament pal·liatiu, eventual, extrem, final, i una altra cosa molt diferent és que la persona no vulgui passar per aquest patiment, no?
Exacte, és que, a veure, segons l'article 20 de l'Estatut de Catalunya tenim dret a un procés de mort digna i a no patir. O sigui, que això, els tractaments pal·liatius són legals a Espanya des del 2002, des de la llei d'autonomia del pacient. O sigui, vull dir que no s'ha de confondre això, exactament, és que tu ho has dit molt bé, una cosa és jo vull morir sense patiment i una altra cosa és jo ja no puc més o la meva concepció de dignitat em fa demanar acabar ara amb la meva vida. No continuar amb aquest procés de degradació. S'ha de dir que les morts per eutanàsia a Holanda són el 4% de les morts, és a dir, que el 96% de les persones no fan ús de l'eutanàsia, o bé perquè no estan d'acord, o bé perquè el seu procés de mort és suficientment digne com no, per no plantejar-se aquest tema. Però, clar, aquest 4% de les persones a Catalunya, per exemple, que jo he vist aquí a Barcelona, serien unes 8.000 morts a l'any de persones que diuen el meu concepte de dignitat em fa parar-me aquí, no vull continuar amb aquest procés de degradació d'aquest tipus de malaltia.
Molt bé.
O sigui que no és el mateix cures pal·liatives que eutanàsia i, molt important, no s'oposen en absolut. Hem d'existir les dues coses, hem de tenir molt bones cures pal·liatives i hem de tenir llei d'eutanàsia.
D'acord, moltíssimes gràcies per atendre'ns, Isabel Alonso, vicepresidenta de l'Associació de Dret a Morir Dignament. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per aquest interès.
En aquest impàs es troba la família d'en Antoni Monguilot, persona de 74 anys, veí del Maresme, i que fa 12 anys que pateix Parkinson, una malaltia terminal que ha fet que ja no es valgui per ell mateix. Per això demana que el deixin morir dignament. Parlem amb el seu fill, en Marc. Molt bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Quan us comunica el vostre pare que en té prou i que li agradaria morir quan abans millor?
El meu pare va traspassar ja, ara farà un any. El 9 d'octubre passat va morir. El procés de decisió va ser l'any passat. Ara farà un aniversari que vam aconseguir que finalment pogués traspassar.
I com va anar en aquest cas quan ell entenc que va morir per causa del procés de la malaltia? Abans, quan us havia demanat?
El meu pare estava en un procés de degeneratiu propiciat per el Parkinson, tenia un Parkinson molt agressiu, que havia fet que era una malaltia que se li havia diagnosticat feia temps, però amb els últims 3 anys va començar amb un procés degeneratiu bastant accentuat, que feia que en els últims 2 anys necessités ajuda per qualsevol tipus de cosa. Sobretot un dels problemes que hi més tenia era amb el tema de no poder deglutir i parlar correctament, i això li generava molta angoixa. Creiem, i al final i també ho va verbalitzar-ho, que el casament de la meva germana, el mes d'abril de l'any passat, que per ell era com una fita on volia arribar, va ser el desencadenant de que després ens digués que ja volia plegar de viure. Ho havia verbalitzat 2 anys abans, però ell mateix va decidir aguantar, però un cop es va desencadenar tot el procés de que a l'abril la meva germana es casés i que ell també estava molt cansat, plantegés públicament la voluntat de deixar de viure.
Tu, que has viscut de prop, en aquest cas, el procés aquest de degradació, de decrepitud, en aquest cas, de l'estat del teu pare, l'has viscut de prop, ja no hi sereu a temps per a escollir l'opció de l'eutanàsia. Per què, havent viscut aquesta experiència, la reclames per a qualsevol altra persona?
Sí. Vaig adoptar un compromís personal amb el meu pare perquè ell es va fer valedor de la seva situació per defensar uns drets que considerava que havíem de tenir tots. Em va fer pública una situació familiar i personal que no era fàcil de gestionar en aquells moments, perquè a ningú li agrada enfrontar-se a la decisió d'una persona que estimes de que vulgui deixar de viure, però sí que enteníem quina era la seva situació i sobretot des de quina posició d'estima i de respecte ens hi posicionàvem tots. Va ser un procés lent, vull dir, no el van viure igual tots els germans, ni la meva mare, però sí que crec que dintre dels valors cristians en els que ens han educat ens va ajudar a poder-nos posicionar des d'aquest respecte. Ens va sorprendre molt el suport que vam rebre des de la comunitat, des dels veïns i familiars. També el suport que vam rebre a nivell general, al fer-se públic la seva situació, i sobretot l'acompanyament. Crec que això, sobretot a la meva mare, li va donar les forces necessàries per poder transitar dintre d'aquesta situació sense pensar que estàvem fent res mal fet. Perquè una de les coses que més angoixa podia o pot generar és la sensació de culpa que se't queda quan t'adones que una persona que estimes dius que vol plegar de viure i que tu l'entens i el vols recolzar en aquesta decisió. creiem que la societat no viu d'esquenes a la mort, no l'accepta, tots tenim por, i és un procés natural, però no veure-li la cara i no voler transitar dintre d'aquest procés fa que es generin moltes sensacions contraposades, entre elles la por, la culpa, i l'altra l'amor i el respecte.
El teu pare, en aquest cas, quan parles de por a la culpa, tu et refereixes a la gent, doncs, que decideix en conjunt, doncs, amb una persona que ja no es val per ella mateixa, que està patint una situació, doncs, valgui la redundància, de patiment, de manca de dignitat. Tot i així, tu creus que encara la gent pot percebre, pot sentir, pot experimentar aquesta sensació de culpa si acompanyen, si decideixen activament que aquesta persona mori, aquesta persona estimada? No hi ha aquest procés de diríem, profund, introspectiu, de dir és el que vol ell i és el que demana ell?
Mira, la Isabel ho ha dit fa una estona, i si jo crec que si a les enquestes en aquest estat surt un 80% de la gent vol l'eutanàsia, mm-hmm, és perquè a nivell profund, moral i humà, mm-hmm, la gent considerem que és el millor. Però quan et poses en aquesta posició no passa de ser un desig o mm-hmm d'un anhel. Quan t'hi trobes, quan estàs davant del teu pare i et planteges que has de poder fer una cosa perquè deixi de patir i no tens el suport ni de l'administració ni legal, la sensació de soledat i de buidor és molt gran, perquè no saps com enfrontar-t'hi amb això. O sigui, et quedes com perdut. O sigui, què has de fer? Cometre una il·legalitat? Pensar més en el desig personal que en les conseqüències que pugui tenir? Aquest debat el vam tenir a casa. O sigui, el meu pare va arribar a un punt que, i el fet d'haver-ho fet públic va condicionar més la decisió, que era no vull que us passi res. Per què? Perquè sabíem que podíem estar en el punt de mira de determinades associacions. Se'ns va avisar a nivell legal i se'ns va assessorar legalment de que tinguéssim compte de que possiblement hi hauria gent que no ho entendria el que havíem fet i que ens podríem posar en la palestra, el mateix que va passar amb aquell senyor de Madrid que va ajudar la seva dona a morir. Llavors, el meu pare aquí va decidir que no volia fer res que ens portessin a...
Recordem, se li demana fins a 10 anys de presó a aquesta persona.
Sí. Mm-hmm. I llavors nosaltres, assessorats per advocats, ens va comentar el mateix, que ens podíem trobar en la mateixa situació.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Marc Monguilot, per aquest testimoni, en aquest cas el cas d'un fill que, malgrat la demanda, la reclamació, el desig del seu pare de que se li apliqués l'eutanàsia, va haver de veure, doncs, com encara no estava legislada en aquest país i no es podia, doncs, aplicar, no es podia satisfer, en aquest cas, el desig d'una mort digna del seu pare. Gràcies i molt bon dia, Marc.
Gràcies a vosaltres.
I en aquest cas, com a tercer testimoni, volem parlar amb en Joan Alquézar. Al contrari del cas d'en Marc, el seu sogre sí que va poder, en aquest cas, decidir quan i com volia morir, quan ja no hi havia res a fer. Molt bon dia, Joan. Gràcies per estar aquí. Hola. Amb nosaltres.
Què tal? Bon dia. Sí. És un plaer estar amb vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos. Aquest és el cas, no? Què li passava al seu sogre?
Bueno, el meu sogre, ara fa precisament aquest mes d'octubre, fa 10 anys que vam viatjar a Suïssa. Uh-huh. I bueno, el meu sogre tenia realment moltes patologies. Li faltava un pulmó, que això també li provocava que cada 4 mesos tenia que ingressar a urgències a l'Hospital Clínic, i ella moltes vegades havia estat entre 5 i 6 hores sentat en una cadira esperant el seu torn perquè li poguessin arreglar pues, tot el tema aquest que no li deixava pues, respirar adequadament, i això, pues, clar, d'alguna forma, això, pues, bueno, ell patia molt amb aquest aspecte. També va tindre també una cardiopatia amb els últims mesos, que també bueno, pues, va també omplir una miqueta pues, aquest patiment que ell tenia. Es va quedar viudo feia 3 anys, que això també li va provocar pues, bueno,
una depressió. Pues,
també una mica, sí, podem dir una petita depressió que realment, quan ell es va comunicar a nosaltres, perquè això va ser a l'abril, el seu sant, a l'abril de fa 10 anys, el 2010, es va dir a tota la família, a les seves 2 filles, als gendres i a les 2 netes, que volia anar a Suïssa, que volia tindre un suïcidi assistit a Suïssa, sobretot per evitar pues, problemes legals, pues, sobretot a les filles i a nosaltres, a la família en general, però que ho tenia molt clar i volia anar-hi, i el que volia és que tots estiguéssim al seu costat i tinguéssim aquest recolzament familiar que és també ara com estava sentint el Marc, que realment la persona necessita realment aquest suport familiar per sentir-se pues, còmode i no patir per les 2 bandes. No?
Mm-hmm. Joan, i, bueno, digues. Vau decidir Suïssa. Recordem que Bèlgica i Holanda, com a països més propers, l'eutanàsia està legalitzada, en aquest cas, o legislada, en aquest cas a Suïssa. El que no està és penalitzada.
Exacte.
Hi ha aquesta possibilitat del suïcidi assistit, sempre i quan doncs, que hi hagi una organització no governamental que provi que aquesta persona doncs realment està en una situació en fi, extrema, definitiva.
Sí, i... bueno, sí, però tampoc. Bueno, realment el tema de Suïssa és perquè realment ells accepten també persones no nascudes a Suïssa, cosa que a Bèlgica i Holanda no. Per això, clar, va decidir anar a Suïssa perquè sí que aquí a Suïssa sí que accepten persones pues, d'altres nacionalitats, no?
És cert això que diuen que és molt car el fet de poder anar a morir a Suïssa?
Sí, estava sentint a l'Isabel i realment, és que realment morir-se a Espanya també és car. Jo recordo la meva sogra que són, bueno, el cost van ser 7 o 8 mil euros en total. I es va fer aquí, es va morir de leucèmia i tenia també... Bueno, però realment va ser una mort aquí i estan entre 7, 8 mil, vull dir que ja, realment tot el cost de Suïssa va sortir a la vora de 10 mil euros. Mm-hmm. A part del desplaçament, hotels, això està a part d'això.
Eh? Deixa'm preguntar-te, i com és el procés de morir? Sí, tècnicament, sí. Com es mor? Com se li provoca la mort a la persona?
Sí, bueno, realment, a part de que, bueno, t'explico al final, que realment bueno, vam estar 5 dies a Basilea i l'últim dia, el 5è dia, a part que va tindre dos visites d'una doctora que es va vindre a l'hotel, va estar parlant amb ell molt d'estona un dia, després va haver-hi un dia de descans i sobretot de si la persona volia canviar, que no volia seguir endavant. I l'últim dia vam anar pues, a Zurich, en una zona industrial, que hi havia allà com una espècie de local de Dignitat Suïssa, i es van esperar 2 noies voluntàries. Es va filmar tots els seus últims moments del Jordi, li van preguntar si volia continuar, el Jordi va dir que sí, que realment ell estava ja disposat i que l'estava esperant la seva dona, i bueno, li van donar un producte que es diu sodio pentabarmitol, que bueno, que també que és car, a les farmàcies d'allà també, crec que s'ha dit el preu i tal, s'ho va veure i realment en un minut va morir.
Ell es va mostrar lúcid fins al final, eh? O sigui, mantenint la seva determinació a morir.
Sí.
No va dubtar en cap moment, ho tenia claríssim.
No, inclús van dir, perquè sempre ho fan, diu, bueno, surti al jardinet, que hi ha un jardí, si vol un ratet allà en 15 minuts, no sé, per reflexionar i tal. Diu, no, jo me quedo ja i ho fem ja ràpid, que m'estan esperant.
Això que ens expliquen, que pot escollir escoltar música al final, va fer alguna d'aquestes coses?
No,
ell anava per feina en aquest cas.
Sí, va agafar les mans de les seves filles Sí, s'ha d'aprendre, li van donar amb un got el producte, anaven filmant tota la... van gravant tot aquests 5 minuts que des que va començar fins que va morir i tal.
Una mort sense patiment, en aquest cas, eh?
Sí, no, li van donar un bombonet perquè és una mica amarg, pel que van comentar les voluntàries i tal, però no va tindre temps ni de passar-se el bombó, que se li va quedar mitges. Mm. Sí, no va patir absolutament res.
Deu estar, per tant, les seves filles i tu acompanyant-lo?
Sí, vam anar les dues filles, el meu cunyat i jo. Sí, vam anar amb cotxe, el 5, i vam, també es va fer incineració i s'ho van enviar al cap d'uns dies aquí a Barcelona.
10 anys després, la teva dona, la teva cunyada, el teu cunyat ho tornarien a fer? Respectar la voluntat del del seu pare i ajudar-lo?
Sí. Jo, aviam, el Jordi, que és el meu sogre, es va ensenyar realment un camí i una porta perquè realment jo crec que és la voluntat d'una persona. I, com deia la Isabel, realment la mort ha de ser digna. Ell va viure molt bé i va voler morir molt bé. I realment, en fi, ja dic que el camí ens l'ha mostrat ell. Sempre, clar, tothom que vulgui fer-ho. Aquí també jo crec que és important, que és un tema voluntari.
Moltíssimes gràcies, Joan, per aquest testimoni, en aquest cas, d'una eutanàsia activa, com algú doncs la va viure de prop, de molt a prop. Gràcies, Joan Alcàsser, t'agraïm molt la teva intervenció en aquest especial eutanàsia que hem fet aquest matí al de Farafara de Ràdio Villa.
Al contrari, ha sigut un plaer. Bon dia a tots.